Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
He descobert un lloc en un racó del pit, l'abocador del cor, on cauen les paraules que triem no dir, que em volen just abans de pronunciar-les, de pronunciar-les.
Del 2014 he triat un banc de blancs, arribo a casa...
7 minuts que passen de les 5 de la tarda d'aquest divendres. Ahir entrevistàvem els Amics de les Arts presentant el seu nou disc, Les paraules que triem no dir. I precisament parlàvem d'aquestes paraules que no es diuen i de la dificultat de mirar als ulls de l'altre quan diem o expliquem les coses que tenim profundament guardades dins el cor. Bé, avui l'Anna Pagès ens presenta aquí al Fabricació Pròpia Ràdio Estel el llibre Aquella nena de les paraules, que ens parla precisament del procés d'estirar aquell fil i rescatar aquestes paraules que havíem triat no dir. De trencar el silenci, també podríem dir, de perdre la por, de trobar aquella valentia i també l'amor per recuperar les paraules i, sobretot, la memòria. La memòria d'una guerra, la Guerra Civil, uns anys foscos i oblidats, i, com bé diu l'autora, parlar de la guerra no era difícil, era impossible per qui l'havia viscuda. L'Anna, escriptora, assagista, professora d'Història de l'Educació Blanquerna, segurament la coneixereu perquè és col·laboradora de Fabricació Pròpia, però avui ens fa molta il·lusió rebre-la aquí a l'estudi perquè ens presenti i per parlar d'aquesta primera novel·la de ficció de l'Anna, que és Aquella nena de les paraules, de l'editorial Univers. Anna Pagès, molt bona tarda.
Hola, Mercè, què tal? És un plaer poder estar aquí una estona amb vosaltres conversant.
Mira, per primera vegada, o sigui, ens podem mirar els ulls.
Sí.
Ara que ho dèiem, Anna.
Sí, sí.
Clar, és que perquè... portem 3 anys col·laborant,
sí, sí.
Amb Blanquerna i amb l'Anna Pagès. Escolta, com ha estat? Explica'ns-ho, aquesta, no?, aquesta aventura de llançar-te a escriure una novel·la de ficció, perquè tu ja havies publicat altres llibres d'assaig filosòfics, si no m'equivoco, però mai una ficció, no, Anna?
No, a veure, hi ha gent que, després de llegir el llibre, em diu que no és exactament una novel·la, que... Hi ha gent que em diu que sembla més aviat una crònica, sí. I hi ha gent que em diu que té trets d'assaig filosòfic o de reflexió filosòfica, perquè és com un text molt pausat. A veure, jo treballo a la universitat i a la universitat els qui fem recerca hem de publicar d'una determinada manera, bàsicament articles en revistes d'impacte i monografies sobre temes que ens ocupen, però a vegades perdem el fil narratiu quan escrivim d'una determinada manera, així, amb la llengua de la universitat, que al final és una llengua molt tancada, que és una altra llengua, normalment l'anglès, ni el català ni el castellà compten per res, pels papers de revistes d'impacte, i llavors, bueno, aventurar-me en un text que podia utilitzar la metàfora com a element fonamental, doncs va ser una cosa molt interessant, i molta gent em pregunta com va ser el procés creatiu de construcció d'aquest text, de l'escriptura, i jo sempre dic que no hi havia una intencionalitat ni un programa preestablert, sinó que el text em van estirant i vaig anar escrivint.
Fixa't que ara t'ho deies, no? que esteu més acostumats, no? Pues a escriure informes, no? Articles en anglès. És la primera vegada que publiques en català aquella nena de les paraules. És perquè també hi ha, Anna, com una connexió més personal amb la història? T'ha servit també per això o no? Creus?
Jo crec que tots tenim en el rerefons de les nostres biografies una llengua. Altra cosa és les llengües que fem servir per les circumstàncies que la vida ens va portant. Jo sóc una persona que transito per les llengües amb bastanta facilitat i m'agrada transitar per les llengües. O si vols, m'agrada parlar la llengua de l'altre. Llavors jo faig servir diverses llengües normalment en el meu dia a dia. Però el català estava amagat i m'he posat a escriure el català. Hi ha gent que diu que el text és una mica difícil per com és la llengua, pel tipus de paraules que surten, però això és una aventura i una sorpresa.
Anava a preguntar, qui és, no?, la nena que ens acompanya en aquesta aventura com a narradora? Qui és aquella nena?
A veure, aquella nena és en part jo. Quan encara no era jo. Perquè és una frase que surt molt, no? Quan encara no era jo. I en part és una construcció, perquè qualsevol text literari, com deia Joan Fuster, tot s'aprofita. Llavors, sí que és veritat que hi ha una part de l'estructura de la història que té a veure amb la meva pròpia història, i hi ha una part que és construïda, perquè molts dels personatges que apareixen, alguns són inventats i altres són construïts, perquè jo sabia que havien existit, però els he donat una volada.
Fixa't-ho que parles dels personatges, no? Un d'aquests personatges, espera, comencem per l'inici, no? Perquè aquesta narradora, que és aquesta nena, ens transporta a través del record, però sempre al voltant d'una casa, de la casa pairal de la família, que és Can Sunyer. Parlava ara dels personatges. La casa també és un personatge.
Sí, sí, no, clarament. Dir,
és la casa, aquesta personificació del record i de la memòria?
A veure, tots nosaltres tenim llocs d'infantesa. Tots. I aquests llocs d'infantesa són simbòlics. Vol dir que obren sentits i ens orienten, orienten qui som, què fem i com albirem el futur en la nostra vida. I és com un punt d'inflexió als llocs de la infància. I Can Sunyer és aquest lloc que d'alguna manera queda doncs com preservat, com congelat en la memòria, i que es rescata de maneres completament diferents. No podem rescatar els llocs de forma literal, tal com eren, perquè això és inexistent, no? Tota memòria és una construcció i en part té un element de ficció.
Clar, i també és curiós que, ara que parles de la infantesa, els fragments que parlen de la infantesa tenen una narrativa molt poètica. I fins i tot hi ha un punt d'idealitzar aquesta infantesa. Creus que la infantesa, Anna, d'alguna manera és una etapa que ja com a adults, intentem idealitzar sempre? Vull dir, tenim com aquesta necessitat d'idealitzar una infantesa que potser no va ser tan dolça?
A veure, la nostàlgia és una experiència per la que tots hem passat. Mm. I quan hi ha nostàlgia hi ha idealització o mitificació. El problema de la infantesa és com ens en separem. O sigui, com ens separem d'aquesta infantesa que hem viscut. És la distància respecte de la infantesa el que ens permet rescatar alguna cosa. Si estem molt... Som massa propers a la infantesa, és difícil que puguem fer-ne alguna cosa. La infantesa és... Em sembla que en el llibre dic una frase, que és la infantesa és aquell moment que estàs a punt de dir. Aquell moment que estàs a punt de dir. Mm. És a dir, una cosa incompleta, finita, fragmentada... Però si estàs allà molt enganxat i la mitifiques, doncs amb allò no pots treballar, no pots fer res. Aquest text és, en bona part, el resultat d'una presa a distància en relació a una sèrie de coses que han format part d'un ambient, i tots nosaltres hem viscut, quan érem petites, un ambient. I aquest ambient, els adults no hi accedien. És un ambient que el nen o la nena contempla. Hi ha un element de contemplació en la infància que moltes vegades no tenim en compte, perquè fem fer moltes coses a les criatures. Que facin, complin l'agenda, les activitats són tan importants, però les criatures miren el món d'una manera molt peculiar. I no sabem exactament en què consisteix aquesta mirada fins que no ens hem fet grans d'alguna forma i hem pres una distància. Llavors, el tema de la distància en relació a la infantesa crec que és important.
Clar, aquesta distància que durant tota la novel·la, aquella nena de les paraules de l'Anna Pagès, ens passegem per aquesta casa que dèiem, per aquesta casa pairal, d'on van sorgint aquests records, d'on neixen aquests records. De fet, tota la novel·la és un cúmul de records que se sumen i sumen, i fins i tot utilitzes petits fragments de diàleg on el record d'un moment es fa present, fins i tot. Ostres, com ha estat aquest procés, ja t'expliu, d'organitzar aquest trencaclosques, no? Perquè al llegir la novel·la tens com aquesta sensació que estàs seguint el pensament de la protagonista, que salta d'un lloc a l'altre, no? I que realment és el teu pensament, no? Com s'aconsegueix?
A veure, jo sóc una gran lectora de Natalia Ginzburg, i Natalia Ginzburg, que és una escriptora italiana excel·lent, té una novel·la que es diu Lèxic familiar, i en aquesta novel·la el que fa ella és transcriure les frases que sentia de petita. No construeix personatges, sinó que els fa parlar. I és una novel·la configurada a partir de veus en plural.
Sí.
Llavors, a mi, mentre el text m'anava estirant del nas, d'alguna manera, no? m'anava estirant, anaven sortint aquestes frases escoltades. Mm. I tots nosaltres també, si ens comencem a pensar en les frases que sentíem de petits i que eren frases que es repetien,
ui,
no?
Sí.
on vas amb aquestes tisores que no veus, que no sé què, puja, baixa, fes tal cosa, fes tal altra, que no vol dir que visquéssim en un ambient només d'ordres, no? Però que hi ha moltes coses que ens han quedat com unes frases escoltades. I llavors aquestes veus s'anaven intercalant en la construcció del relat i van anar sortint així i les vaig deixar tal qual.
Clar, aquesta voluntat també, Anna, de recuperar la memòria de la guerra que té la narradora de la novel·la, creus que és també una voluntat, i abans també ho parlava, una mica compartida per la generació dels fills i nets dels que la van viure, no? Creus que és compartida, no, també, aquesta necessitat?
Sí, de fet, des que he publicat aquest llibre, quan parlo amb la gent, tothom m'acaba explicant anècdotes a la seva família. O sigui, la meva família va passar tal cosa, la meva família va passar tal altra. De fet, les dues persones que vaig demanar, dos amics que m'acompanyessin a la presentació a la central de carrer Mallorca, l'Ignasi Boada i el Ferran Sáez, el dia que em vaig trobar amb ells per parlar una miqueta de com enfocaven la presentació, bueno, els vaig haver de deixar perquè jo tenia classe i els vaig haver de deixar allà enfrescats, saps? No? Sí. Parlant de doncs a mi el meu poble va passar no sé què. Sí. Ara, el tema de la guerra és el tema de la dimensió traumàtica de la violència viscuda, que jo insisteixo en que no era només una guerra, sinó que hi havia guerres, entre Mira. Els dos bàndols hi havia guerres, i són les guerres el que rescaten les famílies, no? Aquestes guerres que no es podien explicar només pel fet de pertànyer a un bàndol o a l'altre, i que tenen a veure amb l'irreductible de la violència, no? O sigui, com la violència substitueix les paraules. I aquí hi ha les paraules, però també hi ha l'assassinat, no? L'assassinat, la violència arbitrària. I aquest és un tema que genealògicament es treballa. El que passa és que no ho expliquem d'aquesta manera, no? Els meus estudiants, per exemple, tenen moltes preguntes sobre la seva família durant la guerra. I hi ha moltes coses que segueixen sense explicar-se.
Sense explicar-se.
Sí. I
per què passa això, Anna?
Perquè és una cosa molt traumàtica, que s'ha anat transmetent de generació en generació, i els secrets en algunes famílies estan molt enquistats. I vivim en una societat on preguntar les coses per saber, voler-les saber de debò, no és tan senzill. Jo aquí poso l'exemple dels professors, no? Moltes vegades els professors expliquem un tema i després diem que hi ha alguna pregunta, però en realitat no volem que ens preguntin, no? Perquè si ens pregunten i comencen a qüestionar tot el que hem explicat abans, llavors et veus obligat a remodelar, reconstruir i replantejar moltes coses que ja havies dit. I això no és tan senzill. Llavors, la gent prefereix fer una negació o recobrir la qüestió i no en parlem més, hi ha roba estesa i ja està. Però, esclar, estem parlant de joventut de 18, 19, 20 anys que han sortit al carrer a cridar "no passaran" amb els fets d'octubre i que no saben aquesta frase d'on ve. Llavors, jo crec que el tema de la història és un tema, és una assignatura pendent. Igual que és una assignatura pendent com des del present ens vinculem amb el passat. Avui dia el passat és com si no existís. Només hi ha l'ara i l'aquí, l'immediat i el futur. Això sí, el futur. Però, encara que sigui un desastre, el futur. Però del passat ningú no vol parlar. I, esclar, aquest llibre planteja una miqueta aquesta qüestió, aquest afer, no?, que és difícil.
Clar, és molt curiós que diguis això, perquè t'hem llegit en una entrevista dient que existeix una dissociació entre història i memòria històrica, i que la història s'ensenya però que la memòria històrica no es treballa. Vols dir que ens falta educar-nos en història més enllà d'ensenyar-la?
Sí, exacte. És a dir, als anys 30, el professor d'història de l'Institut Escola del Parc, el senyor Enric Baguer, deia que hi havia un problema perquè els estudiants que els hi arribaven no tenien una relació amb el passat. Amb el passat com una cosa que ja no hi és, però amb la que podem interactuar. Llavors, quin és el problema actual? El problema actual és que els fets històrics s'estudien. Els estudiants s'estudien la història, van a examen, després s'obliden del tot, de tot el que ha entrat a examen. I el problema és que la memòria no són els records. La memòria és l'impacte que els records tenen en les nostres vides presents. I això és real. O sigui, el passat no és del passat, és del present. Hi ha un passat del present. Com rescatem aquest passat del present? Aquesta és la pregunta que tots els que ens dediquem a ensenyament, i més els que intentem ensenyar història, ens hauríem de plantejar.
Jo tinc un problema ara amb el llibre, perquè, clar, jo no vull fer cap spoiler. Hi ha un assassinat.
Sí, això sí, hi ha un assassinat.
Val, que anem descobrint una mica.
Hi ha una mort, sí.
Hi ha una mort.
Hi ha una mort violenta.
Hi ha un crim.
Sí, sí.
Podem dir... Bueno,
hi ha un crim, sí.
Val. Clar, és aquest crim que... Que hi haurà molta gent que connectarà amb això que explicarem, perquè és un crim que es produeix en el context de la Guerra Civil, però que sorgeix de disputes personals que van més enllà de la pròpia guerra i dels seus bàndols, no?
Sí. Això va passar molt amb les milícies antifeixistes. Hi va haver una època en què les milícies antifeixistes van començar, anaven armats i van començar a fer justícia, entre cometes, per la seva banda. Quan van detectar que hi havia irregularitats, van començar a detenir aquesta gent, que eren gent comprada, que executaven. O sigui, eren mafiosos, per dir-ho així, no? Gent que anava i matava el que tocava. I bueno, per això dic les guerres. Hi havia les guerres entre mig de la guerra, no?
Aquestes petites guerres que tu deies,
sí,
no?
Sí. En alguns pobles no va passar res i en d'altres pobles va ser sanguinari. Sí. L'odi. Però igualment, o sigui, en el llibre jo intento, cosa que és inexplicable i és impossible d'explicar i és impossible de justificar o d'argumentar, com apareix aquest moment de matar una altra persona, no? És a dir, nosaltres diem, no mataràs, és un manament, no? No mataràs. Però hi ha gent que mata, i avui dia vivim en guerres, no? Però la cosa arbitrària, perquè en una guerra tu et pots enfrontar a l'altre bàndol, que també va armat. Però matar una persona desarmada, això ja és un pas més. I això és, bueno, l'impacte i la brutalitat de la violència, que no es pot explicar en paraules, però les paraules el que fan és envoltar una mica aquesta, la crua realitat del moment en què et mata un altre, és a dir, que amb l'altre pots parlar, però l'altre pot matar també. I això és una cosa que no... Nosaltres hem viscut un període més o menys llarg sense guerres, almenys properes, perquè ara tenim guerres que no són properes, i és un enigma de la condició humana, aquesta violència arbitrària tan explícita.
Seguim aquí, continuem amb l'Anna Pagès, escriptora, filòsofa, assagista, professora d'Història de l'Educació a Blanquerna i també autora d'aquest llibre que ens presenta avui, que és Aquella nena de les paraules de l'editorial Univers. Anna, encara tenim uns minuts, els vull aprofitar al màxim, perquè, clar, a part del record, una de les paraules que defineix la novel·la també és el silenci, sobretot a través del personatge de l'avi Lluís i els seus silencis, no? Per què és tan difícil, no?, a vegades parlar dels traumes, no?, tenir aquest silenci com a paraula.
A veure, l'avi Lluís del relat és un personatge que ha viscut directament els fets. O sigui, la persona assassinada era el seu pare i el dia que el van anar a buscar, a la Rambla número 3, l'edifici on hi ha un Sant Antoni a la façana, convido tothom qui vulgui passar per davant de la casa, que encara hi és, doncs ell no hi era. I ell no pot parlar d'això, Després de la guerra va identificar el cadàver, tot això que molta gent va anar a fer.
Sí.
Molta gent va anar a identificar cadàvers, que després es deia que, més o menys, per un ADN o per un mocador amb les inicials, però això és...
Clar.
No hi havia certificats de defunció ni res. Llavors, aquest impacte del trauma el bloqueja totalment. Llavors, aquest avi Lluís no pot parlar. En canvi, hi ha un agent de transmissió. És a dir, sempre hi ha un agent de transmissió que parla. Però... curiosament, no parla de manera coherent amb la persona que tindria a sota. En aquest cas, l'àvia Maria, que és qui parla, no li explica la història a la seva filla, sinó que li explica la història a la seva neta. Per què hi ha aquest salt generacional? L'àvia Maria no estava directament implicada en els fets, o sigui, ella no va viure directament. El seu marit sí. Però hi ha aquest salt de la filla a la neta. I les dones.
És que tu anava a dir ara. Són les dones.
Moltes dones són les que han fet d'agent de transmissió. És a dir, que han preservat la història del que va passar i en un moment determinat ho han dit. Han estat capaces de parlar, de trobar alguna manera de dir-ho. I això és molt curiós, és una cosa que s'hauria d'estudiar. O sigui, com aquesta transmissió amb els blancs genealògics de la transmissió funciona i quin és el paper de les dones en la preservació de la memòria.
Clar, també et volíem preguntar en aquest sentit en quin moment perdem aquesta por a trencar el silenci, no? Tu deies l'àvia Maria, no? I a trobar aquelles paraules per dir tot allò que no s'ha dit.
És totalment enigmàtic aquest moment. És un moment inexplicable. I és un moment incomplet, perquè em sembla que aquí, quan s'explica, no?, que l'àvia... En un moment donat es troben soles la neta i l'àvia, l'àvia treu els documents, ensenya les cartes i la nena al final diu jo em vaig sentir com un conillet a punt de matar. Què faig amb tot això que m'han explicat? Què faig amb tot això que m'han explicat? Em sento indefensa davant de la brutalitat del que m'acaben d'explicar, que no puc entendre i que és incomplet, és a dir, són elements només de la història. I, de fet, aquí, en aquest llibre, també hi ha una contraposició entre la tasca de l'historiador, que fa recerca per buscar documentació i demostrar una hipòtesi, i qui busca i no troba. I, en el fons, la protagonista d'aquesta història busca i no troba. I la història també és això. Tot això que no trobem.
T'han quedat encara coses per dir, Anna, o no? Perquè jo et diria, quin serà el proper llibre?
No en tinc ni idea. No sé per on tiraré. No sé. No sé, de moment estic parlant d'aquest llibre i molta gent l'està llegint.
I què et diuen?
Gent propera.
Dius, o sigui, tu dius això, no? Aquestes històries que et comenten, no?, i que comparteixen, però la teva gent més... Exacte.
Bueno, més... hi ha gent per Instagram, per exemple, que ha llegit el llibre i ha escrit comentaris sobre el llibre, i em resulta això molt interessant. I que em diuen, per exemple, que alguns personatges doncs són molt interessants i per què no els he ampliat una
encara
mica més,
no?,
etcètera. Sí. Però, no sé, tot això per mi és molt nou. No sé exactament què he fet ni què significa i ara estic intentant pensar-hi.
Et seguirem ben de prop, eh?
Bueno, gràcies, ja per ser. Ja ho sé.
Anna, ha estat un plaer, de debò, quina conversa. Que vagi molt bé, aquella nena de les paraules d'Univers, escrit per l'Anna Pagès. L'heu de llegir. Perquè és un plaer sempre escoltar-te. Anna, que vagi molt bé, de debò. Gràcies per haver vingut avui al Fabricació.
Gràcies a vosaltres, Mercè. Que m'han just abans de pronunciar-les, de pronunciar-les.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. Batega el pit, ai, qui canta, ai, qui plora, ai, qui riu.
Un minut que passa de 6:15 de la tarda. Continuem el Fabricació Pròpia i no ens l'hem deixat. Clar, és que hi ha l'oient que digui on està el Carlos Mayor? Ha sortit el Bayona. Ara toca parlar de llengua catalana i ho fem amb l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, bon dia, com anem?
Bon dia, tot el dia.
Molt bé. Què ha passat? Podem explicar-ho, què ha passat?
Per... Sí, esclar que es pot... No cal dir que sí.
Que
es pot explicar.
Expliqui'ns què ha passat.
No, que ha arribat tard perquè doncs el tren en un moment determinat s'ha parat. I ens han dit, ja reprendrem. I sort que hem reprès encara al cap de poc temps, no? Però en un primer moment, ja veurem.
Ja veurem, no? S'ha deixat portar, està bé això.
Sí, sí.
Mestre, avui tenim... Som diversos. Som quants alumnes? La Harker?
Sí.
I bueno, Francisco.
Present.
L'Uri. I també tenim per aquí el Cesc Marginet, que no sé si es coneixen amb el Cesc. Mira, ara està entrant el Cesc Marginet. Marginet. Josep Maria Virgili, com sabeu, això és important dir-ho, és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Koiné i el Cercle Vallcorba. Mestre, li presento un Cesc Marginet. És el darrer a arribar.
Sí,
és el
darrer ens havíem conegut al Palau Robert.
Això, home,
Molt bé. Sí, sí.
Doncs, a veure, ens té avui aquí a l'estudi, però clar, hi ha molts oients que també avui estan desitjant ja escoltar-lo. De fet, tancarem el programa amb vos.
Sí, molt bé.
Li sembla bé?
Molt bé.
No, doncs vinga, ens hi posem.
Som-hi.
Anem. Mestre, a veure... De què ens parlarà avui, mestre?
Continuarem explicant...
S'accepten preguntes.
Sí,
no?
De què va avui la classe?
D'on es parla el català? Vam parlar...
Segona part.
Vam començar pel nord, vam parlar de la Catalunya del Nord, vam parlar d'Andorra, no? I ara anirem tirant cap al sud. I llavors, bé, es parla tot el Principat, això ja és una cosa prou sabuda i no cal recalcar-la, i també ja hem d'esmentar la franja de Ponent. La franja de Ponent és com si fos una veta de nord a sud, no?, d'una amplada d'uns 30 quilòmetres, potser segons com una mica més, segons com una mica menys, no?, de terra que és oficialment aragonesa, però que és catalanoparlant, no? Fins i tot hi ha un punt a l'altura de Lleida que arriba a trencar-se, vull dir, no hi ha franja de Ponent, és a dir, que hi ha un tros més al nord, un tros més al sud, amb una amplada variable. Són unes terres que van ser repoblades per catalans, i, per tant, com que van ser repoblades per catalans, doncs sempre s'hi ha parlat català. Però després... cap al segle, entre el segle... Depèn dels llocs, no? Perquè, clar, a l'època medieval hi havia, doncs, el règim feudal, que això depenia d'un senyor feudal, d'un altre. Entre el segle XIII, XIV, XV, fins i tot algun cas XVI, doncs, per diferents circumstàncies, que seria molt llarg d'explicar, i que això més aviat ho hauria explicat un historiador, i jo no en soc, doncs, aquestes terres doncs, van passar a ser administrativament aragoneses. I, per tant, és el que n'hi diem la franja de Ponent. Són administrativament aragoneses, però catalanoparlants.
Eren catalanes, diguéssim. O sigui, de partida eren catalanes.
De partida eren catalanes, sí. I van ser repoblades per catalans. Sí. Que passa que, per diferents circumstàncies, perquè...
S'ho van endur, com...
Sí, les circumstàncies són diferents segons en cada indret, no? Doncs van anar a petar a l'Aragó. Però ja en una època força reculada, A vegades algú pensa que això es va esdevenir amb la divisió provincial del segle XIX. No, no, és anterior.
No?
És a dir, quan se fa la divisió provincial ja eren aragoneses aquestes terres, no? I en acabat, doncs, tirem més...
Clar, perquè això, des de la franja de Ponent, mestre, continuem i ara cap on ens porta?
Bé, la ciutat més important és Fraga,
sí, home.
No? Galasset, Vall de Roures, Beseit, etcètera, etcètera, i anem cap al País Valencià.
Anem.
I al País Valencià passa justament la cosa contrària. És a dir, així com al Principat tenim la franja de Ponent, que és que el català entra dintre d'Aragó, el català com a territori lingüístic, no? Al País Valencià passa una cosa contrària. És a dir, el castellà entra dintre del País Valencià. És a dir, hi ha una franja del País Valencià interior en què es parla castellà. Ah. I es parla castellà històricament, no? Són les terres en què majoritàriament van ser repoblades per aragonesos. Perquè així com la conquesta de les illes va ser una empresa exclusivament catalana, per quin motiu, doncs, les illes van ser repoblades íntegrament per catalans, això no vol dir que hi anés algun aragonès, també, i algú d'una altra banda, però majoritàriament van ser repoblades per catalans, la conquesta del País Valencià va ser una empresa catalano-aragonesa. Mm. I, per tant, hi va haver molts repobladors aragonesos, que, sobretot... bé, no, en cap moment es va dir els aragonesos us posareu a la banda de Ponent
cap aquí.
I no. Els catalans a la zona de la costa. Això no es va dir mai.
Però van anar baixant en paral·lel, no? Uns es van quedar...
Majoritàriament sí.
Sí, no,
majoritàriament sí.
El que venia de camí.
Els catalans van tenir tendència a situar-se a la zona costanera, zona més aviat agrícola, no? I els aragonesos, un país més ramader en aquell moment, doncs van tendir a establir-se a les terres de
l'interior.
I aleshores, en aquestes terres on majoritàriament s'hi van establir aragonesos, s'hi parlava aragonès. I a la zona costanera, en què majoritàriament s'hi van establir catalans, també aragonesos, però majoritàriament catalans, doncs fins avui s'hi ha parlat català, no? Llavors, quan l'aragonès es va anar a castellanant, fins a convertir-se en castellà, que és el que s'ha convertit, llevat d'una zona del Pirineu, on encara es pot dir que es parla aragonès, però a la gran part d'Aragó, doncs l'aragonès s'ha transformat en castellà. Ei, un petit parèntesi, això és el que, si no tenim en compte, li pot passar també al català.
El català, el nen,
a castellanant, vull dir que a vegades dius, passar, no ha passat mai. Sí que ha passat. Al gallec ja li comença a passar, i a l'aragonès pràcticament li ha passat. Pràcticament del tot, no?
Sí,
aleshores, quan l'aragonès es va transformar de mica en mica en castellà, aquestes comarques que eren de parla aragonesa es van convertir en comarques de parla castellana. Va. I a més, les comarques de Requena i Villena, que eren estrictament castellanes, doncs en el moment de fer la divisió provincial van ser incorporades al País Valencià. Pam! No? I per tant, aquest és que si parla castellà perquè és que són de Castella. En realitat, històricament.
Hi ha una colonització una mica aquí del País Valencià.
Quan
van repartir van dir cap aquí o cap allà, cap aquí.
Sí, aquestes comarques les van posar al País Valencià perquè era més a prop i aleshores, doncs, ara són oficialment valencians, però sempre havien estat castellans, no? Després, al sud, també hi va haver pestes, això va provocar que hi hagués d'haver repoblacions i es van repoblar, sobretot, amb gent de Castella, no? I això fa, doncs, que, per exemple, a Oriola, doncs, històricament, sigui castellanoparlant, gent de Castella o de Múrcia, en el cas d'Oriola, no? O a Asp i Montfort, que són una illa lingüística. És a dir, Asp i Montfort...
Què vol dir?
Són dues viles del tot envoltades de terres de parla catalana. Però, en canvi, Asp i Montfort són de parla castellana.
Jo ara potser em poso un merder, però llavors, clar, la gent d'allà, depèn de si parlen català o castellà, en diuen Oriola o Orihuela, que en diuen també, no?
Sí.
Clar. Però l'oficial?
Suposo que deu ser Orihuela.
Orihuela.
Però no oblidem una cosa importantíssima. Els noms propis es tradueixen, eh? Els noms propis de lloc.
Però és originari i que és traducció, no?, en aquest cas.
Sí, però és que a vegades m'he trobat gent que per Twitter em diuen els noms propis no es tradueixen, que es veu que hi ha gent que ho fa córrer, que els noms propis no es tradueixen. Això no és pas veritat, no?
No es podem dir Nova York?
Sí.
En comptes de New York?
Exacte. En català diem Nova York.
Però
diem Londres i no diem London. No
sabia si estava ben dit.
I els noms de persona, diguéssim...
Francisco.
Els noms de persona a l'època moderna no es tradueixen. Però a l'època antiga sí.
Ah.
Perquè en català diem Aristòtil i Plató I en castellà diuen Aristòteles i Platón.
I Platón.
Clar.
No? I els noms dels reis i els seus... o els nobles governants, com el gran duc de Luxemburg.
Luxemburg.
Que no és rei, però és un monarca. I els seus familiars directes, el seu nom propi també es tradueix. I també els dels papes, com a reis de la ciutat del Vaticà.
Mestre, perdona, des del Peixet ens pregunten. Girona, Gerona, Lleida, Lérida.
Sí, sí, sí. És legítim que en castellà diguin Lérida i Gerona, com és legítim que jo digui, per exemple, Conca, digui Lleó, traduït al català.
Sòria, Súria.
Saragossa, i digui Terol.
Sant Cucufato.
Sant Cucufato fa molt de mal.
Això ja seria diferent. Perquè això ja són castellanitzacions fetes una mica a la valenta, per ganes d'empipar.
Per tocar una mica la pena.
Seria Cugato.
Sí. No. És partint del nom llatí del sant.
Del nom llatí del sant.
Però això són castellanitzacions forçades. No com el cas de Gerona i Lérida, que són els noms històrics tradicionals en castellà d'aquestes ciutats. Que és diferent.
Hi ha una cosa històrica que ho permet, diguéssim.
Sí, de la mateixa manera que en català ens permet dir Conca, els exemples que he dit, ens permet dir Londres, ens permet dir Nàpols, i no pas Nàpoli, que de fet en napolità es diu encara d'una altra manera, no? Perquè Nàpoli és com ho diuen els italians, no? I així podríem anar fent, no?
Ens en queden encara, no? Perquè hi ha altres destins que també es parla català.
Posats a dir que alguns llocs van ser repoblats per castellans, també va haver una repoblació mallorquina. A Tàrbena i la vall de Gallinera.
Sí.
Hi va haver repoblació al sud del País Valencià. I encara en aquestes viles s'hi fa servir l'article salat, perquè va ser repoblat per gent de Mallorca.
És que volem passar... A veure, és que això és important, d'acabar-ho d'atacar, mestre, perquè l'altre dia ens vam quedar penjats. Ho deixem per el tema del proper dia, pròxim dia.
Sí, perquè si no potser ens allargaríem, perquè ara tenen les Illes, l'Alguer...
Sí, per això, que potser val la pena el proper divendres de parlar-ne, però passem als castellanismes?
Sí.
Vinga, anem-hi.
Que aquí
ballem. Que el mestre Virgili ha de venir més, perquè esteu molt callats.
Estem atents, estem escoltant.
Som esponges.
Us esteu portant, mira...
De coneixement. Però...
Jo no parlo gaire perquè sempre tinc por de dir coses que no són.
Per això,
és que imposa, el mestre imposa.
Sí.
Sense exagerar, no vols dir?
No, sense exagerar.
Amb tot el respecte, vull dir...
No, però sabria més greu del normal... dir quelcom...
Inadequat.
Un mot que no s'hagués d'emprar.
Algun barbarisme.
Sí.
Fer alguna errada, eh?
Mira, parlem d'errades o no? Creuar i travessar, què passa?
Quan jo era petit, me deien... Tingues cura, tingues en compte quan traspassis el carrer... Això, més enllà de la ciutat, a Riudoms, com que és una vila petita, quan traspassis la carretera, no?
Però traspassar no és allò de finar, diguéssim.
O travessis. No, veiem, això m'ho ha dit moltíssima gent, això, no? És a dir, el verb morir és lleig.
Sí.
És lleig.
Estem d'acord. I
aleshores s'hi ha de cercar un eufemisme. I aleshores l'eufemisme és ha traspassat.
Sí.
No? Per no dir s'ha mort, que és la realitat. No? I llavors, com que hem... sempre fa servir aquest eufemisme, no sé si n'hi ha algun altre, no?
Sí, més lletjos. Estirat la pota...
Això serien disfemismes. Que és el contrari d'un eufemisme. És a dir, un eufemisme és un mot per fer-ho més bonic i un disfemisme és un mot per fer-ho més lleig.
Ha passat a millor vida?
Sí, aquest sí que seria un eufemisme, sí, també. Doncs, com que traspassar sovint s'ha fet servir com a eufemisme de morir, hi ha qui es pensa que traspassar només vol dir morir. No, tu pots traspassar una frontera, però... tenim una alternativa, que és travessar.
Travessar és maco.
Sempre podem dir travessar.
Sí.
Sí, maco, un gran castellanisme.
Doncs, ho he vist, és que
has de dir ferm.
Ho he vist i, sí, sí. Ho, he vist i ho he canviat.
La gent no sap, no sap, la gent no sap que maco és majo mal pronunciat.
Ah, sí?
Imagina't. Sí, sí, perquè els nostres avis...
Jo sóc dels que no ho sabia.
Els nostres avis no sabien dir la jota castellana, no sabien dir majo i deien maco. I en català oriental, maco.
Clar.
I aleshores, com que maco ja no és força diferent de majo, la gent no s'adona que és un castellanisme. Doncs creuar existeix en català. Però creuar vol dir posar una cosa en forma de creu.
Ah!
Clar, és que estem dient poques vegades, eh? Poques vegades poses coses en forma de creu, no?
I llavors les creues.
No, quan fas
un durant creu. El dia jo crec que mai. Ah,
refereix, o sigui...
O creuar una casella.
És l'acció de fer una creu. O no?
Més que fer-la és posar una cosa en forma de creu.
Però
tu, la Marta.
Tu et pots creuar amb algú?
Si, jo diria si creuem... en creuar.
En creuar.
Clar, jo podria creuar,
però,
sí.
Però si tenim una frontera...
Una sobre l'altra.
Sí. Tenim un carrer, tenim un camí, el que fem és travessar-lo.
Travessem. Travessem o traspassem.
O traspassem. Sí, sí.
Després aquí diu...
I ara hi ha gent que sempre diu creuar, però és que això no es deia fins fa dos dies. Però clar, com que el diccionari, que sempre passa això, yeah. No, com que el diccionari accepta creuar com amb el valor de travessar, doncs hi ha gent que...
Ho confon.
Tot, sempre.
Que vaja, barra lliure.
Que se'n diu, doncs, les notícies... Han creuat una frontera, han creuat un desert, han creuat la mar...
Malament.
Jo, per mi, doncs això no és...
Quina mà de creus, no?, que han fet...
Sí.
Creuat la...
Sí, mestre, jo et volia preguntar si atravessar és correcte... No és correcte, no? Atravessar amb al davant, perquè
no,
això...
No, és travessar.
Travessar. Sí, sí. Mm-hmm. I, perdoni, mestre, perquè des de Peixera també em diuen moltes coses. Fer la creu a algú? Ep. És a dir, quan dius, és que aquesta persona se m'ha creuat.
Creu i ratlla.
Això és...
Sí, però s'accepta? No diria... Fer la creu, sí, però sí. Se m'ha creuat, no.
No.
No, se m'han travessat.
Se m'han travessat, sí.
Sí.
Se m'han travessat.
Clar, seria
una manera de fer la creu.
Sí.
O aquesta persona, mira, creu ratlla una. I creu.
Ratlla
o
i creu, correcte.
No? Ratlla
correctíssim,
i creu.
Sí. I el tinc entravessat.
Veus?
Això es diu molt.
Això.
El tinc entravessat.
Entravessat.
O digui, no ho puc veure ni amb pintura, no? El tinc entravessat.
Però qui va?
Ara
parlem de quina gent. Podem... No.
No. Ens queda un altre castellanisme que vos...
Sí, un altre d'aquests no gaire detectats, que és de moment.
Ui!
Que es diu...
Ostres.
Per ara.
Ah, per ara.
O sigui, de moment no tenim més notícies.
Doncs per ara no tenim més notícies.
O sigui, està mal dit.
Per ara no tenim més notícies.
Però de moment està mal dit, doncs, en aquest context.
Sí.
Ho vaig
cercar en els textos antics
sí.
I no apareix enlloc. Però... No apareix enlloc, no s'havia dit mai, això, de moment.
I d'on sí. Surt?
Ah, llavors...
D'on vols que surti?
D'on vols que surti? De momento.
Ah, clar.
Que s'ha de dir un de momento, doncs de moment. És que la dèria calcadora...
Quines coses has preguntat, Francesc.
La dèria calcadora és infinita, no? Que s'ha de dir una cosa, doncs en català ho hem de calcar.
I no passa al revés. No se'ns han copiat res. Jo que és pa amb tomàquet.
No, sí, diuen... Sí.
Algunes coses sí que també ens han copiat.
Tomaca,
sí.
No diuen pas tomàquet.
Sí.
Amb tomaca.
Tomaca.
Mira. Però tomaca és correcte, també.
Ara sí que m'heu mort.
Però, clar, és
però
que...
ells diuen pa amb tomaca en una sola paraula.
Els mots principals són tomaca i tomata. Tomàquet és un mot dialectal
sí.
Que com que es diu a la zona de Barcelona, hi ha qui es pensa
ja
que és
pensem.
El mot principal.
Ai,
no, els mots principals són tomaca i tomata.
La tomata.
I més, si dic avui per avui...
Avui per avui també.
I si dic ara per ara...
Doncs correcte. I m'agradaria explicar una anècdota...
Si us plau.
D'un renom del Forja. Al Forja hi ha una casa que li diuen a Cal per ara.
Ah,
sí.
Que mira. Fa molta gràcia.
I dius...
Com és Cal per ara?
Sí, és que m'ha semblat que... un cognom, això,
sí,
per ara.
Sí. No li diuen a Cal de moment, li diuen a Cal per ara. No. I per què li diuen a Cal per ara?
Per què?
Bé, eren unes, veu que eren una família... Els avantpassats, no els d'ara. Els d'ara sí. Deuen ser... com cal, no? Van portar el nen a batejar i el capellà li diu... Com s'ha de dir? No?
Sí, això es diu.
Sí. Com s'ha de dir? I el padrí diu... Don Joan. I el capellà se'l mira i diu... Joan per ara.
I d'aquí...
I d'aquí...
Són de Cal Parara, clar.
Perquè diu, Don Joan. Don Joan, si just el portes a batejar, diu, Joan Parara. Potser quan sigui gran ja li direm Don Joan, però ara... Fixeu-vos...
M'ha encantat.
Fixeu-vos que el capellà va dir Joan Parara. No va dir Joan, de moment.
Ui! Clar, cal de moment.
Perquè, de natural, en català es deia Parara, no es deia de moment. Un renom del Forja. No de l'Alforja. He tingut polèmica aquests dies a Twitter de gent que es pensa...
Els
de TV3. Els de TV3 se pensen que aquesta vila de la meva comarca, del Baix Camp, se diu l'Alforja. No. L'altre dia van detenir un home, Alforja, i han detingut un home a l'Alforja.
Mal dit.
A més, Alforja, aquest al és l'article àrab, perquè és un arabisme.
És
va, si dius l'Alforja, poses dos articles, el català i l'àrab. I això és...
L'Andalus.
No diem... han agafat algú al Barcelona.
No.
Diem a Barcelona.
Topònims que sí que porten article, eh?
Això ho passis de llestet, eh? No,
el Vendrell és el Vendrell.
El Vendrell és el Vendrell.
I la Seu és la Seu.
És que el Cesc és nou.
Clar, vol ser la nova preferida.
Vol agradar.
Cesc, no, aquestes lliçons...
Fet un cop de gas aquí.
Està molt bé que ho diguis ara, això, perquè els nostres oients ho poden recuperar a Ràdio La Carta, perquè són lliçons que el mestre Virgili ens ha donat aquí, i podeu recuperar la secció del mestre Virgili. Un farcell de paraules, farcell de mots.
Ah, sí.
Eh, que es diu així?
Sí. Val. No, que m'he trobat gent a Twitter que es pensen que tots els topònims porten article, i d'altres que es pensen que no en porten mai. No. I és un fenomen que se'n diu, amb una paraulota d'aquestes que fem servir els lingüistes, idiosincràtic, un fenomen idiosincràtic. Ah. Un fenomen idiosincràtic paraulota. Vol dir que no hi ha una regla per poder-ho endevinar, sinó que cada cas has de saber-ho.
Mestre.
No? Per què es diu el Vendrell? Doncs perquè es diu el Vendrell, i en canvi no es diu la Barcelona, es diu Barcelona.
Mestre, Índia, què direm? L'Índia o Índia?
L'Índia.
Val.
Sí. És a dir, això afecta...
És idiosincràtic, Marc.
Ho he pensat.
No has estat escoltant.
Sí, però en català més aviat se diu l'Índia.
L'Índia.
Sí.
Entesos? Ens queden uns minuts, mestre. Si li sembla, deixem això aquí, per la lliçó per avui, perquè ens queden aquests breus minuts per arribar al punt de les 6. Sí. Volem que ens expliqui què passarà dimarts.
Ah, sí, home, no cal dir. Dimarts presentem el meu llibre. Sí.
Per ara.
Que ja el tenim físicament, a més. Eh? L'editor avui me l'ha ensenyat via telemàtica.
Sí. Això, pregunta-li com ha quedat.
M'ha dit. Fa molta patxoca.
Josep Maria Virgili i Ortiga.
Sí.
T'ha posat una bandera, a la portada?
Sí. Doncs dimarts, a 6:45... Esteu tots convidats.
Nosaltres arribarem
un pèl
tard, a l'Ateneu.
A l'Ateneu.
Sí. Ah. A l'Ateneu barcelonès, carrer de la Canuda, número 6.
Però, mestre, ja ha posat dues barres amb vermelles.
Perquè és com un zoom d'una bandera catalana, que potser si hagués estat en vertical s'hagués intuït més que és una bandera catalana.
Ara no,
això són qüestions estètiques.
Sí,
que no.
A més, la coberta aquesta jo no la vaig fer.
És que es nota.
No és cosa meva, eh?
Només faltaria que hagués de dissenyar aquí.
Hi ha uns dissenyadors, etcètera.
I què hi passarà en aquesta presentació?
Doncs que tindrem l'amable presentació del professor de la Universitat Pompeu Fabra, Lluís Dís Aguirre, que és també el president de Llengua i República, no?
Molt bé.
Que neix del grup Koiné, no? I també hi haurà la presència, parlarà l'editor, no parlarà el prologuista, que és un company, el Josep Ferrer, company del Cercle Vallcorba, no? Mm. És l'autor del... Bé, farà acte de presència, però no serà...
No serà un ponent.
Exactament. No farà cap parlament.
I hi haurà
No m'agrada això del ponent, eh?
No, ja ho he fet malament.
És que això de ponent només se diu en castellà.
Hi haurà una mica de pica-pica, mestre?
Això anava a preguntar, que és un pica-pica...
De pica-pica.
Es diu pica-pica?
No, s'hauria de dir...
Piscolabis.
Home, encara pitjor.
Com deia el Núñez, és un petit sangus.
Ens hauríem d'acostumar a dir-ne una col·lació.
Ai, m'encanta.
Això és molt italià, eh?
Per la colazione.
Oh, és que en català antic se deia una col·lació, que coincidia amb l'italià, l'italià ho ha mantingut, i no sé per què...
Alerta amb les col·lacions aquest cap de setmana.
No sé per què nosaltres no ho podem mantenir, no, sí, també, sí. I dir-ne una col·lació, com s'havia dit sempre...
Que no seria el mateix que un aperitiu, eh?
Ara, sí, per ara... semblant a un aperitiu.
Pobre, sí, sí.
No, no, que per ara sobta col·lació.
Sí.
Sí, però, veiem, no hem de tindre aquesta prevenció. Oh, és que això és català antic. Home, veiem, totes les llengües del món recuperen mots propis de la seva versió antiga.
Em ve la geminada?
Sí, no cal dir col·lació, com la majoria dels mots que comencen amb col. Sí, sí.
Col·laborar.
Col·laborar.
Molt bé.
La majoria, no pas tots.
Col·lecció.
Col·lecció.
Sí, sí. Molt bé. Mestre, ho hem de deixar aquí. Que vagi molt bé. I doncs arribarem justos dels de fabricació dimarts.
De repart.
No, vindrem, eh?
Que acabarem a les 6.
Doncs moltes gràcies a la vostra presència. Recordeu.
Farem tot el possible.
Dimarts, a 6:45.
6:45.
A l'Ateneu Barcelonès.
Que és el carrer de la Canuda.
És un lloc preciós. Carrer de la Canuda número 6.
A Ciutat Vella, eh?
Sí.
Sí, a Ciutat Vella.
Això és així, Vella.
Sí, sí.
Bueno, però res. Sí,
deixeu-me dir que...
El llibre ja es pot comprar o no, mestre?
El representant de l'editorial, que és l'editorial Nexum, es diu Oriol Orfila, que m'he deixat de dir-ne el nom.
Però es pot comprar ja el llibre, eh?
Allí ja es podrà comprar.
Val, sí, sí. Allí, el dimarts, eh?
El dimarts, val, sí.
D'acord. Doncs, nois, ja sabeu quan toca dimarts, després de la fabricació.
Ui, tant. Val. La presentació.
Mestre, ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Moltes gràcies.
Molt bé.
Vinga.
Doncs entesos.
Res, nois, 5 segons. A tothom que ens estigui escoltant. Bon cap de setmana.
Ui, tant. Sí, bon cap de setmana.
Deixem de cap de setmana.
Vagi molt bé.
Alerta amb el fred, eh?
Anem a descansar. I la neu.
La neu, els plans de cap de setmana, sí. A cobert. I dilluns més, fabricació pròpia a partir de 2:45. Que vagi bé.
Adéu!